Canal Blau FM. La tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. 3 minutets pel damunt de 9:15 i fins que siguin 9:45 aquesta darrera tertúlia de la setmana. La compartirem amb la regidora d'Administració Electrònica i Bretxa Digital, Cooperació, Agermanaments i Ocupació i Inclusió, que és la Míriam Pérez, regidora per Vilanova, pels comuns de Vilanova, per En Comú. Molt bon dia, Míriam.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per convidar-me. Al contrari, gràcies a tu per compartir aquesta estoneta amb nosaltres, com li agraïm també que avui ens acompanyin en Xevi Oriols. Molt bon dia, Xevi.
Bon dia i bona hora.
En Jordi Alzira, molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
I en Ferran Ferrer Margalet, molt bon dia, Ferran.
Molt bon dia a tothom.
Molt bé, escolteu-me, perquè després no se'ns agafi l'arròs, anem a parlar de l'apartat que hi ha de lo mío, que la Míriam tenen un parell de coses que explicar-nos, i en Ferran també, en Ferran, una acció que demà mateix es farà a Vilanova, aquest trio d'artistes que es diuen els Parents Pobres. Quina n'heu preparat per demà, Ferran?
Bueno, primer la Míriam, no?, si vol.
No, endavant, Ferran.
Endavant. Mira, demà a la plaça dels Carros, suposo que de 10 a 1 o així, el Sergi i el Fèlix munten una espècie de paradeta i jo estaré de suport, perquè els Parents Pobres no tenim estatuts, no tenim res, som molt anàrquics, i ells han parit una història que no sé ben bé de què va. Jo l'únic que els hi he fet és un parell de cartells i tal, però estaran allà, reivindicant, crec, els espais expositius i les històries aquestes.
Molt bé. De 10 a 1 a la plaça dels Carros.
Sí, de 10 a 1 o així.
Molt bé. I em sí que acabareu a la presó, com l'última vegada. Allò de Castelló, com ha acabat allò?
Allò, en principi, hi va haver la denúncia, però de moment la denúncia no ha arribat. Des
de moment no ha arribat.
De los, com es deien, los abogados de cristianos.
Bona gent. Molt bé, molt bé. Bueno, o sigui, hi ha la denúncia feta, però de moment no us ha arribat res més.
No ha arribat res.
Molt bé, molt bé.
Perquè també el que van denunciar va ser l'espai que van exposar, o sigui, que era una associació de balls d'allà de Castelló, i amb aquells no sé com ha anat, no ho sé.
Déu-n'hi-do.
Ja està.
Bueno, doncs no la lieu molt grossa demà a la plaça dels Carros, de 10 a 1, aquesta acció, com li podem anomenar amb això?
Un sidral, tu.
Un sidral, bueno, doncs, de 10 a 1, un sidral a la plaça dels Carros. Si passeu per allà, doncs veureu els Parents Pobres, en Jacaré, el Fèlix i el Ferran, que estaran per allà traient el nas i fent alguna acció. Molt bé. Míriam, ara et toca a tu, que també tens un parell de coses que explicar-nos, no?
Sí, tant. Doncs és que tot just la setmana vinent, el dimarts, dia 1 de març, d'abril, engeguem doncs dos projectes. El primer és el mes digitals. Ens hem adherit al pla de xoc contra la bretxa digital que ha impulsat la Generalitat de Catalunya, i això doncs fa que puguem, doncs des del dia 1 d'abril i la resta de l'any, oferir cursos de competències digitals, de competències en dispositius mòbils, que s'aniran oferint doncs sobretot a col·lectius de persones grans, però aquelles persones que tenen doncs aquestes necessitats en aprendre a nivell de competències tecnològiques, de saber fer servir doncs una tablet, un ordinador, un mòbil, aplicacions que són importants com La meva salut o com fer altres accions, són accions destinades a combatre la bretxa digital, i es faran doncs tres nivells de cursos, depenent doncs del nivell de la persona, que es faran a diferents centres cívics de la ciutat. El primer inicia doncs aquest dimarts al Casal de la Gent Gran, però com comentava, al llarg de l'any tindrem diverses ofertes en diversos centres cívics, i la idea és doncs a convidar a tota la ciutadania doncs que té aquest neguit, que vol aprendre més, doncs a aprendre a fer ús d'aquestes noves tecnologies, que s'adreci doncs en aquest cas al centre cívic perquè li proporcionin aquesta informació. Són cursos completament gratuïts.
Una qüestió, Si tens tablet, vens amb la teva tablet, però si tu tens un ordinador, allà n'hi haurà o has de portar-te l'ordinador de casa o com va això?
Els primers cursos estan penjats o bé per dispositiu mòbil, és a dir, va, per tablet i
telèfon,
en aquest cas. Sí, més endavant ja es miraran de poder potser ampliar de competències i fer un ordinador ja de sobretaula, que en aquest cas segurament l'hauríem de posar nosaltres. Però els primers cursos, els primers nivells, és amb el dispositiu mòbil, que en aquest cas sí que l'ha de portar l'usuari.
Molt bé, això comença dimarts, per tant, qui estigui interessat, entre avui i dilluns, que vagi als centres cívics i que s'informi.
Sí, tant, li proporcionaran tota informació. De fet, també es poden adreçar a Fundesplai, que és qui fa tot aquest procés d'inscripció, perquè és qui ha guanyat la licitació, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, o trucant directament al 012, també es poden inscriure i apuntar en els diferents cursos que s'oferiran al llarg de l'any.
Molt bé.
Perquè, de fet, el del casal de Gentland ja el tenim tancat amb moltes places cobertes, sí.
Molt bé. Doncs això és important perquè és cert que el tema digital, no només la gent gran, els que no som tan grans, també a vegades tenim moltes dificultats per entendre moltes coses.
I tant. Sí, sí que és veritat que de vegades cometem l'error de posar el focus en aquest col·lectiu i no és així. De fet, amb soledat no desitjada, ens hem trobat sobtadament, no, a través del projecte Porta, que hem fet doncs aquest diagnosi Porta a Porta pels barris, de que ens pensàvem que seria una qüestió de la gent gran i no és així. Ens trobem que persones a partir de 35, de 40 anys tenen aquesta sensació de soledat no volguda i estic segura que amb temes de la bretxa digital, de competències digitals, és el mateix. Sí.
Estem d'acord. Gent relativament jove, 35, 40, 45 sí, anys, que tenen aquesta sensació de soledat, sí?
Sí, sovint són persones migrades, persones que han arribat de manera recent o persones que estan en un moment de la seva vida que no treballen, que no estudien, que tenen la sensació que es relacionen a través de les xarxes socials, però que, en canvi, el que és el cara a cara i persona a persona, doncs no tenen aquesta sensació.
Curiós.
Sí, són dades curioses.
Sí, sí. Mira, ja aquí som, alguna dada més que ens puguis avançar d'aquest porta a porta que aneu fent?
Doncs ara l'hem fet al barri del Tacó, de fet ja finalitzat i la setmana passada a diversos mitjans de comunicació feien així com un petit reportatge i ara l'iniciarem al barri de Sant Joan. Uh-huh. És a dir, reproduïm el mateix model que ha estat d'èxit al Tacó i el portem a Molí de Vent. Aquí n'hi hauran de nou doncs, unes picaportes que aniran doncs, per tot el barri trucant i fent unes entrevistes que són molt personalitzades. L'objectiu és doncs, entrar a cada casa, saber doncs, com es troben les persones que estan residint allà i obtenir tota aquesta informació per tal de fer doncs, una segona fase. En aquest cas, el que hem fet també és a través del projecte Treballar als Barris, que enguany s'ubicarà doncs, al barri del Tacó i de l'Armanya també, doncs, poder donar continuïtat i poder donar resposta a les necessitats que el projecte porta detectat.
Per la gent que no ho coneix, què és el que pregunteu?
N'hi ha tot un seguit de llistat de preguntes, però sí que és veritat que el projecte estava molt enfocat en detectar situacions que siguin molt vulnerables i sobretot el tema de soledat no volguda. Però hem aprofitat per saber quines persones estan actives laboralment, no? Perquè d'aquesta manera, a través de Treballar als Barris, podem disposar d'un dispositiu d'inserció laboral i llavors aquestes són dades importants.
Conèixer les mancances que té la gent, no? Bàsicament. Molt bé, una molt bona iniciativa. Ja sabeu que si esteu al Molí de Vent i us truquen a la porta aquests propers dies, obriu.
Ai, perdona, Sant Joan,
Sant Joan, Sant Joan. Sant Joan.
Ai, sí, m'he confós.
Sí,
perdona,
Sant Joan, Sant Joan. Obriu, que no us venen a veure a vendre cap moto, sinó al contrari, venen a fer una enquesta per conèixer com ens sentim els vilanovins i les vilanovines. I l'altra cosa que us volies comentar, sí, Míriam?
També, perquè aquest mateix dimarts, dia 1, el mateix dia, també engeguem el projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, que, com sabeu, doncs, a través de la Regidoria de Cooperació tenim l'oportunitat de portar dos cops a l'any a dos refugiats que estan d'aquí per compartir la seva experiència. I aquest dimarts tenim el plaer de comptar amb el Sant i l'Aran. Doncs és un camp manorès expert en relacions internacionals i en concret en tema de migracions, que el portarem a diversos instituts de la ciutat perquè pugui doncs, explicar la seva experiència, perquè comparteixi doncs, amb els joves, amb els adolescents, doncs, tota aquesta casuística i pugui resoldre dubtes. I a la tarda tindrem l'honor de comptar amb la Maria Galindo, que és de Bolívia, que és activista, psicòloga, però forma part del grup anarcofeminista de Bolívia des de l'any 1992 i ens explicarà doncs, totes les batalles que ha estat a la lluita activa durant aquests últims anys. I aquesta sí que és una activitat que l'obrim a la ciutadania, que la farem el dimarts a les 6 de la tarda al Neàpolis, que convidem doncs, a tothom que hi pugui venir, no cal inscriure's, que a més aprofitem aquell dia i a través de Mans Unides oferim, hem posat una petita exposició sobre els objectius ODS, el desenvolupament sostenible, llavors convidem a la ciutadania que pugui venir, gaudir de l'exposició, gaudir de la xerrada i tenir doncs, aquest debat amb aquesta refugiada que és important i que ens traslladarà tota la seva experiència.
Molt bé, feina de formigueta que s'ha de fer molta, perquè falta molta pedagogia, perquè després veus les intencions de vot i com puja el jovent i veus que falta molta pedagogia, perquè és més fàcil dir que tot el que ve de fora és un desastre i és un no sé què, que no pas convèncer la gent que tot això és fals i que tot això és mentida. Sembla mentida, sí. Que fàcil que són els discursos a vegades quan venen d'una banda o venen de l'altra. Però aquí entraríem en aquell debat que moltes vegades l'esquerra li costa entrar en aquest debat, no? I això poder també alimenta, això n'hem parlat moltes vegades aquí a la tertúlia, alimenta la facilitat en la que la dreta més extrema, o l'extrema dreta, o l'ultradreta, o el feixisme, poseu-li el nom que vulgueu, doncs té molt més fàcil i molt més accessible doncs, anar tirant totes aquestes porqueries a través de les xarxes que al final, pues, quan dius moltes vegades una mentida, tothom se l'acaba creient, no?
Vols dir, Jordi, perdona, que aquest nucli de tonteries no ve de dalt, és a dir, del capdamunt de la política, perquè tots aquests que volen venir aquí, al nostre país o a qualsevol país d'immigració, haurien de facilitar la seva integració i no la faciliten en cap moment. Quants menes hi ha, per exemple, que amb 18 anys els deixen al mig del carrer i espavilat? Perdona, cada persona tenim les nostres necessitats diàries de menjar i de dormir i d'anar al lavabo, si tu vols, i de dutxar-se. Per què, si venen, no els faciliten la seva documentació perquè puguin treballar, guanyar-se la vida i tirar endavant? Que els deixen abandonats a la ve de Déu i ja s'espavilaran? Això crec que no és just ni és ètic. No s'ho hauria de permetre, ja no per nosaltres, sinó per la Unió Europea. Si venen aquí, benvinguts, molt bé, perquè fa falta o perquè tenen necessitat, d'acord, però que se'ls facilitin la documentació, papers, perquè es puguin guanyar la vida i tirar endavant, que no es frustrin cada mes i vagin a la desesperada per no per viure, sinó per sobreviure. Això diu molt poc a favor de la política de cada govern, no?
I Jordi, si em permets, en els casos dels joves ja no és només la documentació, sinó que tot el procés en arribar fins a aconseguir la documentació és realment complex i difícil d'encaixar en temps.
Però no hauria de ser, miríem així,
No hauria de ser,
però la llet. I dos mesos vista que et donin la revisió de papers, no, amb la gestió electrònica que parlàvem fa un moment en la bretxa digital, això és relativament fàcil, relativament, sí. Però no ho és.
No. A més, és una de les opcions que a través de l'IMET doncs, estem estudiant perquè volem doncs, abarcar tot tipus de col·lectius i n'hi ha un procés de formació a través de, per arrelament, que es diu. Llavors, ens comporta això, que la persona hagi de formar-se correcte, hagi d'estar combinant la formació doncs, amb una inserció laboral, però el que ens adonem és que entre que li donen el permís i nosaltres podem emetre la documentació i es pot iniciar el problema, l'encaix dins a nivell de tempos és realment molt, molt difícil. La veritat que comparteixo amb tu, Jordi, que tot aquest procés hauria de ser molt més senzill, que hauria també, doncs, a través de la fer-se de manera més àgil, però entenc que realment és un procés costós, lent i gairebé incompatible a l'hora de demanar un tràmit i enllaçar-ho amb un altre.
I un tema totalment incongruent també, no? Que fins a 18 anys estan tutelats i quan fan els 18 anys se'ls obre la porta i busquen la vida, no? Sí. Llavors és clar que fa aquesta gent que no coneixen a ningú, si amb aquests molts o pocs anys que han portat aquí no han pogut espavilar-se, no han pogut aconseguir els papers, no han pogut aconseguir una feina, i encara que l'hagin aconseguit, moltes dificultats pel tema de la vivenda també, no? Clar, tu fas 18 anys, els obres la porta i dius, nen, demà ja no pots dormir aquí, no pots venir a dinar i ja no t'ensenyarem a fer res més. Clar,
llavors... L'economia submergida també, clar, perquè la sí, gent clar, clar. Ha de guanyar la vida com sigui, de la manera que sigui.
No, submergida i no submergida. Aviam, clarament la gent ha de menjar cada dia i això em sembla que ho faríem tots, eh? Si has de menjar, t'has de buscar la vida per menjar. I a vegades ho fas de la manera menys correcta i ortodoxa. Però, clar, quan hi ha gana... Per tant, és d'aquelles coses que no acabes d'entendre i veus aquests buits que tothom coneix però que ningú arregla, no? I aquí és on la política, no la local, que aquí pot fer, però sí que aquestes coses s'han de regularitzar i s'han de regular, no? Vaja, Xavi i Ferran, no sé què en penseu d'això.
Home, jo crec que estem assistint a un canvi de paradigma d'això que en diem l'aldea global, que és el planeta Terra, no? Aleshores, aquest canvi de paradigma... Vaig tenir una experiència la setmana passada, que és que em van demanar televisió d'Olot d'anar a fer un reportatge sobre unes campanes molt bones del Pallars Sobirà. Jo, d'entrada, això era un dimecres entre setmana, el Pallars Sobirà, una cosa, un inventari que van publicar fa uns quants anys, i d'entrada vaig dir que no pensava, però no hi volia anar. Però la meva dona va dir, escolta, bueno, sus órdenes, mi comandante. I aleshores... ho havíem fet junts, això, i aleshores vam anar-hi. I va ser una experiència extraordinària, perquè vaig anar a una altra galàxia, jo no n'era conscient. Vaig anar a això que en diuen la Catalunya vaciada, no, l'Espanya vaciada, la Catalunya buidada, seria. Aleshores, respecte a l'Espanya vaciada, he tingut moltes experiències a través dels meus amics de la Casa de Castilla i León, que els hem sigut músics i hem tocat junts, m'explicaven això de coses que passaven als seus pobles d'origen, i vaig estar al Pirineu i vaig veure el mateix, no? Que hi havia, diguéssim, vaig estar en un lloc tranquil·líssim, però també i altrament global. Vam anar a un poble perdut per les muntanyes, que el primer cotxe que vaig veure allà aparcat que d'això va ser matrícula d'Irlanda, i era un irlandès que vivia allà dalt ja. O sigui, sembla que havies de trobar els pagesos del lloc, i no, i resulta que era ja... O sigui, vaig tenir aquesta què passa aquí? Això ja em va, quan vam fer l'inventari aquest, ara fa 15 o 16 anys, vaig veure que hi havia tres col·lectius en aquests llocs, que eren els que neixen al lloc, per una banda, els natius, aquests eren minoria, després venien els neorurals, que en diem, com vulgueu dir, els que eren els que han anat cap allà perquè estaven cansats de les ciutats i de l'entorn urbà actual. I llavors hi ha els estiuejants. I aquests eren dos col·lectius molt diferenciats, els que s'impliquen amb la cosa de la terra i els que passen olímpicament i van allà el cap de setmana, fan la seva juerga o el que sigui, i després se'n van. Hi havia aquests tres col·lectius i interessants, entre els neorurals em vaig trobar una alcaldessa vilanovina. Parlo d'aquí 16 anys enrere, Però llavors, no, hi vaig veure coses molt, molt avançades, jo què sé, aquelles valls, doncs jo vivia un manyà de Gerri de la Sal del segle XVIII que va posar rellotges a tots els campanars. Estaven tots els rellotges paradíssims i que se'ls ha de donar corda cada dia, com els de Vilanova fins fa 8 o 10 anys, o 15 anys. però els poden van trobar un de restaurat absolutament, havien canviat el cablejat amb cables de bicicleta actual, i funcionava, i era un senyor, un rellotger francès, que havia comprat una casa allà, que era això, i va arreglar el rellotge del campanar. El mes de juliol, que fan vacances els francesos, anava a passar el mes allà i tocaven les campanes a l'hora mentre ell era allà. Vaig trobar un campanar molt ben restaurat, perquè les campanes hi ha els jous de fusta i els jous de ferro. Els bons són els de fusta. A Vilanova, la Lluca el té de ferro i sona més malament perquè el té de ferro. Vaig veure uns restaurats amb jous de fusta. Ospa, qui ho ha fet això? Diu, no, un senyor holandès que té una casa aquí que va portar, se'n van cuidar, va portar d'Holanda per fer la restauració. O sigui, no és que digui que tots els estrangers són bons i els d'aquí són dolents, sinó que hi ha un interès cultural que tenim ara aquí, aquests països del nord, ja feia 100 anys, ens porten 100 anys d'avantatge. Aleshores, aquesta experiència, però dic, em va sobtar, doncs, sobretot la tranquil·litat i la manera de la gent, hi havia un altre tarannà. Vaig estar un dia fora, una nit, vaig quedar a dormir allà, pensava que havia estat 3 dies fora, vaig com si hagués estat d'unes vacances respecte a aquest diguem-ne, viure diari que tenim aquí, que ens està explicant molt bé, doncs la Míriam, què passa avui, això, aquesta aldea global que diem, venen de gent de tot arreu i de tota mena, vull dir que però... Per una banda, pels necessitats, que és el que ell explicava, però llavors hi ha els que els hi sobren els calés, que han provocat que a Barcelona, el vaig llegir el diari i ho vaig dir, que el 60% dels lloguers ja són gent que no són barcelonins, són europeus o nord-americans, o ja són gent d'un estat d'atus econòmic superior. Això provoca... O sigui, no només estem per una banda que diuen els més necessitats, els que els sobren els calés també influeixen sobre el nostre nivell de nivell i tarannà de la nostra vida. Oi?
Ferran.
Ui, bueno, parlem d'immigració, no? D'immigració. Jo crec que la migració és la primera injustícia que un ser humà de vegades es troba quan neix, i la cosa és molt cruel, és molt, moltíssim. En principi, la regularització, el que deia la Míriam, la burocràcia i la història aquesta, el Josep Pla té una dita que diu si no tens papers no ets ningú, s'han de tenir papers, si no tens papers ets un merda. I aleshores sí que tot això no és que no està treballat, ja portem anys i panys, perquè jo, per exemple, la meva dona, el pare amb 5 fills va tenir que emigrar a Alemanya als anys 60 i va tenir que emigrar perquè estava treballant doncs a una empresa a la SEAT, i per problemes laborals i vagues i tal, allò que es deia en aquell temps, tu aquí no treballaràs nunca más, pues vinga, cap a Alemanya. Llavors jo sé el que representa això, els germans, doncs uns en un lloc, els altres en un altre, tota la història, però també sé que quan la gent anava a Alemanya era... anava amb papers, sabien els que faltaven i sabien quan faltaven. Ara aquí no sabem absolutament res, no sabem si som capaços d'assumir-ne 100 o som capaços d'assumir-ne 10, no sabem si els hi podrem donar treball o formació, no sabem res. Llavors això es campixa, i llavors què passa? Cada vegada tenim més burocràcia, la burocràcia brutal que tenim, però no arribem mai a cap resultat. Són com aquells problemes que quan anàvem a l'escola industrial ens fotien la pissarra plena de fletxes, datos i tota la història, però sabien que el problema no el resoldríem mai, perquè no ens enteràvem. Llavors, clar, anem mancats d'això, anem mancats d'una política que sigui conjunta amb totes les forces polítiques, perquè des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra tots hem d'assumir, tothom ha d'assumir, de que la immigració és una cosa que no s'acabarà mai i que fa falta. Encara que el tonto aquest d'Estats Units, aquest senyor, els vulgui fotre fora, la gent que ha estat a Estats Units, jo tinc familiar que ha estat a Estats Units, diu que és inviable que Estats Units funcioni sense la immigració. Bueno, doncs són coses que són dures de dir, però és un problema que tenim, i si hem posat un petit gra de sorra, ara una petita acció, doncs bueno... el món està ple de petites accions. Jo felicito a la Míriam i aquesta gent que van fent coses, però és un problema terrible.
L'home sempre ha estat mirant des dels inicis. Vull dir, l'home va néixer, no sé d'on va néixer, però bueno, des d'Àfrica, ha anat per Europa a través del Pol Nord, ha anat a Nord-Amèrica, diuen, eh? Per tant, sempre la migració ha estat a la història vinculada molt directament a les persones, no? Que sempre han anat a buscar una millora de la seva vida i una millora, un al·licient de buscar sempre un coneixement més ampli, no?
Coses, no, perdoneu que tenia el micro tancat. No penseu que si aquestes coses no es regularitzen, no s'afronten, no s'expliquen, ens passa el que ens passa? Que llavors ens criminalitzem certs col·lectius, donem ales a l'ultradreta, a l'extrema dreta, i llavors, doncs, hi ha un augment, perquè ara hi ha un discurs molt fàcil.
Si em permets, Jordi,
sí,
jo
vull
dir que estava molt d'acord amb les aportacions que han fet el Xevi, que ha fet el Ferran i el Jordi. Crec que quan sorgeixen aquests discursos d'odi és perquè des de les esquerres els hi estem deixant aquest forat i és perquè, com dèieu, no, necessitem aquest pacte, aquesta unió en aquest sentit perquè ens mostrem forts, perquè hem de cridar a tota veu, no, de que la migració és necessària, la migració no ens resta, ens suma, doncs, a nivell de Catalunya, a nivell estatal, ens suma a nivell cultural, però ens suma també, doncs, a nivell laboral i en molts altres aspectes, però som nosaltres les esquerres que quan intentem, doncs, no arribem a un acord, a una postura clara, fem aquesta escletxa, aquest foradet contra aquests discursos d'odi, no, que llavors penetren. I a més, com comentàvem a l'inici, ho fan amb unes eines que són molt més incisives que les que fa servir l'esquerra, no? El discurs de la dreta, doncs, penetra molt bé, sobretot en el jovent, i llavors estem en una situació crítica. El que hem de fer és aquest compromís polític per part de les esquerres d'assolir aquests compromisos que siguin, doncs, conjunts, mostrar-nos forts i llavors, en aquest sentit, deixar, doncs, de crear-ne aquests forats perquè altres forces hi puguin tenir cabuda.
I afegiria una cosa més, eh? Diuen que aquests que venen són els que ens han de pagar les pensions. Això és el que es diu, eh? Que ens fan falta, pues, perquè ens tinguin que pagar les pensions, paguem-los-hi el que es mereixen que els hi paguem. No els explotem com moltes vegades s'està fent. Paguem els salaris justos i amb unes condicions de treball correctes. No perquè siguin de no ser bon, ens n'hem d'aprofitar, com que passen gana, amb això ja estan contents. No siguem basura. Paguem-los el que els hi tinguem que pagar, que llavors tothom té dret a guanyar-se la vida dignament i ja està. Això també és un fet que dius, han de pagar les pensions. Penses, tio, un paio que per treballar 10 hores al dia li estan pagant 800 euros. Quina pensió ens ha de pagar aquest bon home? Què cotitza aquesta bona persona? És d'aquelles coses que dius, però bueno, per això dic moltes vegades que hi ha molta feina a fer i cada vegada tenim menys temps per poder-la anar fent, eh? Perquè fa molts anys que se'n parla i costa molt de que tot això, doncs, es vagi activant.
Respecte a això que deia el Jordi, el Cine, tingueu en compte que la gent que treballa la història, com ara la meva dona, se n'adona que, per exemple, el 1600, al segle XVII, hi va haver una gran immigració a Catalunya, perquè Catalunya va quedar vaciada, buidada, arrel de les pestes medievals. Sembla que és la de 1428. No sé, hi ha algunes pestes d'aquestes que liquidaven un terç de la població, està aviat dit. Llavors hi va haver una gran immigració francesa que van aportar moltes coses, molts cognoms. Parlant d'immigracions, també n'hi ha la més antiga, són d'alemanys, eh? Tots els acabats en bany, Salbany, Tristany, Mir, entre ells, tots aquests són d'origen, és un 20% dels cognoms catalans, són d'origen germànic, no us ho perdeu. Els acabats en bet acostumen a ser occitans, Mirabet, Ferret, Sonet, etc. Per exemple, jo fent un cercavila amb els meus estimats ministres pel poble de Foix, Foix, que en diuen ara, eh? El germà de Foix, els de Foix venien a fer tornejos al Born aquí a Barcelona a l'època medieval. Doncs fent un cercavila per Foix, vaig veure la casa, hi havia una placa a la casa on va néixer el Gabriel, es diu Faure, en occità. El Gabriel Faure, que ha quedat Gabriel Foré, 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 dit en francès. Faure, de Faures n'hi ha a Vilanova, eh? Provenen, i són de procedència occitana. Però quan hi ha un estat imperialista que imposa la seva norma, eh? A França hi ha els llengua toc, que som nosaltres, eh? I els llengua d'oil, que són els del nord. Aquests són els que van guanyar i llavors han aplicat el seu mètode sense cap mania. Aquesta polèmica recent de Perpinyà, que no es pot dir Catalunya Nord, que encara està a sobre de la taula, és un dels clars exemples. Però vull dir que la gent que mira els papers antics se'n dona compte dels que... Ja dic, el cas de Vilanova és interessant. On ara hi ha el campanar de Sant Antoni, abans de fer el... Hi ha un planell del segle XVII, que allà en tallal d'això, van fer cementiri dels gavatxos. O sigui, n'hi havia tants que el cementiri era el carrer Fossar Vell, eh? Després va ser el Fossar Nou, que és a la plaça de les Neus. Però el Fossar Vell no hi cabien tots perquè va haver aquesta migració francesa i els posant, no sé, quan es moria la gent també, evidentment, i més de pressa que ara, eh? Doncs van fer cementiri dels gavatxos, o sigui, un cementiri només pels immigrants que venien del nord, en aquest cas del nord. O sigui que això ve de molt antic, que ho explicava molt bé el Jordi, de la història de la humanitat. Vull dir que nosaltres, Catalunya ha estat una terra de pas històricament i d'acollida. Jo que he estudiat la cosa dels instruments, vaig fer el discurs aquest, vaig a Brussel·les, amb el pobre Lluís Puig, que s'hi ha hagut de quedar per sempre, doncs fa 10 anys, o 10 o 12 anys d'això. Vaig dir, Catalunya, el nostre instrument, que és el sac de gemecs, és mediterrà pels bordons, és ibèric per la forma del bot, és celta o britànic, o com li vulgueu dir, per les harmonies, o sigui, demostra el país que som, terra de pas i d'acollida. I la periodista que portava del museu em va dir, escolta, això que aquest discurs que has fet, que jo vaig escriure pel tren, me'l podries passar, m'ha interessat molt, que vas dir, vull publicar això. I vaig dir, bueno, doncs sí, la meva dona va redactar en francès a la nit i li vam donar, no sé, devia sortir el dilluns això. Però vull dir que això de les migracions és més vell que el anar a peu. Aleshores, i en el cas de la meva mare, durant la dictadura de Primo, li van ensenyar l'essència del poble espanyol, que deia «Por el sur subieron los íberos, por el norte bajaron los celtas y formaron los celtíberos». Los celtíberos, que és la verdadera essència del poble espanyol. La meva mare tindria 103 anys, això ho va aprendre quan tenia 8 o 10, en plena dictadura de Primo, i aleshores era aquest l'esquema simplista, que és molt més complexa, evidentment. Espanya és una nació de nacions, o un estat de nacions, hauríem de dir. Però aleshores cada una té la seva idiosincràsia, però amb totes elles la immigració és un tema, diguem-ne, essencial i fundacional.
Deixeu-me que canvi radicalment de tema, perquè ja que tenim aquí la Míriam, li vull abordar, li vull plantejar dos temes més. Un, el tema de l'habitatge, Míriam, que sembla que per fi ens hem posat les piles, a Vilanova, sí. Perquè... mare meva, ha costat, però sembla que per fi amb el darrer ple es va aprovar aquesta ja promoció del Llimonet de començar a fer vivenda social,
I tant, és una assignatura pendent, de fet diria que és la primera promoció en 14 anys, si no m'equivoco. Al darrer ple, com comentaves, doncs vam aprovar 78 pisos al Llimonet d'HPO, de Protecció Social, ja estan adjudicats a un dret de superfície que anirà a una promotora social. S'està treballant alhora també per aportar altres terrenys que siguin a cooperatives i amb la idea de poder doncs, crear-ne habitatges que siguin col·laboratius i sobretot que siguin d'HPO. Alhora també s'està treballant molt i per l'exigència estem exigint a l'Incasòl que comenci ja els treballs de dels 107 habitatges de Sant Jordi, que els han de rehabilitar, i és una promoció doncs importantíssima per poder donar doncs resposta a l'emergència habitacional que hi ha a Vilanova. Però a banda de la construcció de nous habitatges, de crear-ne aquestes promocions, d'establir noves relacions amb cooperatives que poden ser molt interessants, el que hem de també començar és a inspeccionar i a sancionar els grans tenidors que no compleixen amb la regulació del preu del lloguer. Això és doncs un fet importantíssim. Crec que marcarà un abans i un després quan comencem a fer doncs aquesta inspecció i sancionament. També hi ha una altra qüestió molt important, que és la limitació i la controlació i el control dels pisos turístics, no? Perquè això és el que farà doncs potser fer que la balança estigui més igualitària, i en realitat és doncs tenir aquesta idea, aquesta concepció de que l'habitatge no és un negoci. Hem d'abandonar doncs aquesta idea que l'habitatge és un dret per tothom i que les institucions, des de la local fins a la més gran, hem de posar tots els recursos perquè això es compleixi.
Una pregunta, Míriam, si em permets. Vosaltres sabeu quants pisos o habitatges té el Sareb actualment a Vilanova?
Doncs segurament la meva companya Yolanda en té aquesta dada. Jo no la disposo, però segurament ella n'és conscient.
Però suposo que convindràs a mi que els pisos del Sareb són pisos que han d'anar sí o sí a habitatge social. Per què? Perquè els hem pagat entre tots. Per tant, si nosaltres hem pagat per salvar el banc entre tots, tot això s'hauria de revertir o s'hauria de compensar. I actualment no és així.
No és així.
S'està especulant, però s'està revenent aquest patrimoni d'habitatge que hauria d'anar a habitatge social, i llavors els ajuntaments i altres entitats més petites han d'afrontar aquest compromís quan tenim el Sareb, que té una extensió de terreny i de pisos d'habitatges que, bueno, està intentant treure el suc indegudament, no? Injustament, no?
Estem d'acord, i tots els diners que hem nosaltres pagat doncs en els bancs en aquest sentit, i tots els rescats que hem fet, no? I que aquests diners no s'estan retornant, s'estan tornant a posar en valor, o sigui, retornant a la ciutadania perquè hi puguem fer. És veritat. Hem d'anar començant a poc, però l'exigència s'ha de fer en tots els nivells, i estem exigint a l'Incasòl, perquè aquesta va ser una promesa i un compromís ferm que ja es va publicar, però és veritat que s'han de fer doncs altres accions també, en aquest cas amb la Sareb.
Per aquest tema, Ferran o Xevi, algun comentari?
Mala peça al taler.
Bueno, però s'han posat les piles ja, que feia molts anys que en fi, que no hi havia manera, eh?
Són piles d'aquestes comprades al xino que duren 2 dies. No són piles
bones. Bueno, no. dos dies o 2 mesos, però almenys hi ha moviment, coi. No siguem derrotistes.
Sí, coi. Home, que sí, que ja li he dit abans que la felicito pel tema doncs de que una petita acció sempre tira endavant. Però jo, vist des de fora, en principi, a mi tinc una miqueta de dislèxia política, que no sé on són les dretes i on són les esquerres. Però jo crec, igual dic ara un disbarat, crec que el tema de la vivenda només es pot intervindre si hi ha, només es pot arreglar si hi ha una intervenció forta i amb una aprovació total per tots els partits polítics. Aquí hi havia tema el que sigui. Aquí, quan es va fer més vivenda social, va ser en l'època de la dictadura, que es van fer les cases del Pòsit, les cases de la Renfe, el bloque del no sé què, el bloque del no sé quantos, i tota la història aquesta. Perquè hi havia una veritable... Els mateixos planos de les cases del Pòsit de Quito les podies trobar a Saragossa en un altre puesto. I va haver un moment que en uns anys, en 10 anys, es va fotre un munt de vivendes. Què passa? Sí, ara es van fotent coses, però com que totes les coses és... aquest poble ja li hem fotut un pedaç, pam. A l'altre ja li hem fotut un altre pedaç, pam. A l'altre. Però no es tracta d'això. Es tracta de solucionar-ho per vida, diguéssim, perquè la gent també ens anirem morint i els altres aniran ocupant a les nostres vivendes. Això és com els cargols ermitanyos, no? O sigui que quan un es mora, l'altre s'hi fot. O sigui, però en principi després també passa una cosa. Quins pisos? Quants metres? Jo estic llegint novel·les del Japó i de tota la història aquesta, que hi ha un problema de vivenda també brutal a les grans ciutats, a Tòquio o aquí a Suècia, on te sigui, i la gent comença a viure, les parelles comencen a viure amb uns petits apartaments de 40-50 metres i després hi estan 3 o 4 anys i se'n van amb un altre perquè tenen un criu i tota la història aquesta. Aleshores, el que no es pot fer és agafar també aquests pisos, aquests 78 pisos, a mi m'agradaria saber quants són i quants metres tenen, i el millor, per comptes de 70, se'n podrien fotre 150. I després hi ha una altra història. Hi ha molts pisos a Vilanova que són de 200 metres quadrats que la gent gran es mora i no tenen facilitats per agafar i convertir-los en un pis, en dos pisos de 100, m'entens? Tot és un problema. I mentre els polítics cadascú tiri cap a la seva banda, jo ja et dic, no sé, de vegades sento coses de dretes que diuen, collons, si això sembla el Lenin. I de vegades sembla coses d'esquerra que dic, collons, si això sembla el Mussolini. O sigui, hi ha tot un pitote, no? O sigui que, no ho sé, s'haurien de posar d'acord, però jo crec que és un problema que si no passa per una intervenció no se solucionarà.
A mi, si em permeteu, m'agradaria fer-li una altra pregunta amb la Míriam, que és que si jo tingués dret a un pis d'habitatge protegit, és indefinit aquest lloguer en què puc aspirar? O té un termini, com vaig sentir, de 8 mesos i llavors es renova o no? Míriam, ho saps tu, això?
Els detalls i concessió, no. Però sí que sé que la concessió serà per molts anys, perquè diria que la concessió del terreny serà, doncs, per molts.
No, parlo d'habitatge social, eh? Habitatge...
Pels usuaris.
No. Pels, sí, pels
llogaters.
Jo vaig entendre que era fins a 8 mesos de permanència en un habitatge d'aquests protegits.
Ho dubto, perquè ja la contractació mínima, la regulació, ja no et permet que sigui inferior a 8 mesos. Els contractes, si són fins a un any, són de temporalitat i a partir de l'any han de ser fixes. Llavors, dubto que siguin de 8 mesos. Aquests pisos han de poder garantir que la vida, que les persones desenvolupin un projecte de vida. Aquest és el...
Per tant, una família pot anar allà i no s'ha d'agobiar.
Hi haurà pisos que es
destinaran... El seu contracte.
Sí, no, jo no tinc els detalls de quants mesos seran el contracte, però entenc que és això que volen, doncs, que l'objectiu és que es puguin desenvolupar. Entenc que potser sí que seran diferents les condicions als pisos que es destinen al jovent, perquè n'hi haurà un tant per cent, doncs, que es destinaran al jovent, que potser aquelles persones que es destinin a pisos que es destinin a persones grans. Entenc que quan se li assigna un pis a una persona gran ha de ser, doncs, ja per el que li queda de vida, en aquest sentit, perquè el que no podem fer a una persona gran és tenir-la amb la neguitesa de si podrà estar... No. Llavors, entenc que les condicions entre el jovent, l'assignació al jovent i l'assignació a les persones grans seran diferents, però entenem que aquest pis vol donar això, continuïtat i qualitat de vida a aquella persona.
Però deien que un dels problemes del país nostre és que el tema lloguer és minoritari respecte, fent una comparativa amb la Unió Europea en general, l'Europa històrica, diguéssim, no? Que, i en canvi, aquí, doncs, hi ha hagut aquest tarannà produït a partir dels anys 60 de que cada generació construeix i és propietari de la pròpia vivenda. Deien els antics que una vivenda en propietat, abans eren dues o tres generacions de la mateixa família que ho aconseguien. Eh? I ara estem a la hipoteca, no sé què, pam, pam. Llavors ja quedes propietari. I llavors el lloguer ha quedat com havia quedat més residual. Jo, doncs, jo vaig estar, des que vaig néixer fins que vaig tenir, fins que em vaig casar, vivia en un pis de lloguer. I per allò semblava que era casa meva, vull dir que no la contribució la pagava, nosaltres pagàvem el lloguer amb l'amo, però jo no sé, ho trobava, no tenia la sensació d'estar en una casa que no era meva, eh? quan he sigut més gran m'he donat compte d'això. Aleshores, hem perdut la filosofia arrel del desarrollismo o del que sigui, la filosofia aquesta del llogater per la del propietari. Quan tinc entès que a Europa el lloguer és una cosa atàvica i molt consolidada. I ara estem en aquest canvi de paradigma, trobem doncs que l'habitatge és matèria d'especulació, el sarep aquest que dieu, tot. Jo hi entenc poc i m'interessa poc el tema, però vull dir que penso que, no sé, que tenir un habitatge de propietat, el millor procediment històric, vaig preguntar-ho a un historiador, com ho havien fet els papiols per fer la fortuna que van fer, que eren els amos de mitja comarca, va dir... Casar-se amb pubilles riques. Aleshores, això també és interessant, el cas del dret de les dones atàvic aquí al país també era potent. Doncs casar-se amb pubilles riques. Hem trobat casos, jo que sé, una neta que hereta de les dues bandes i llavors el que es casa amb ella doncs queda arreglat per sempre, ja, no? Per això, ja dic, ha canviat i ara... Per altra banda, totes aquestes grans migracions, vaig sentir no fa gaire que la gent que es mou... És un 3% de la població global. No són... jo em pensava que eren percentatges més elevats, aquesta història. Fa pocs dies vaig sentir, ahir o abans d'ahir, per la ràdio. Pensava que eren... Però, clar, ara el que passa que la comunicació és tan fàcil. Si jo me'n vull anar, jo què sé, a New York, faig un... Ja hi soc. Abans d'anar a New York era d'entrada gairebé un mes de vaixell, no? Ha canviat molt, això.
Sí, el Ferran ha aixecat el dit, però abans el Joan Jiménez ens diu que hi hauria d'haver-hi prioritat en construir vivendes socials i posar al dia la reforma de la Rambla de Sant Jordi dels pisos, que deia la Míriam que es havia exigit a Incasòl. Ferran, havies aixecat el dit?
Sí, no, per donar-li tota la raó a la Míriam, que el que s'ha de tenir és un projecte de vida particular i doncs de l'entorn, i aquest projecte de vida ha de garantir uns mínims, però el projecte de vida, diguéssim, col·lectiu és, crec que és el que fa figa, perquè jo crec que hi ha projectes de vida que cadascú, saps allò, cadascú va per ell, i d'aquí no ens en sortirem. El projecte de vida ha de ser tots plegats, dintre de les tendències polítiques, però també hi han d'haver-hi doncs, els banquers, els industrials, els economistes, els artistes i tal. Aleshores, tothom tira per Guantapol, perquè, és clar, si tu amb un que té dos pisos, que diu que ha treballat tota la vida per tenir dos pisos, hòstia, quina desgràcia treballar tota la vida per dos pisos, si el que s'ha de fer amb aquesta vida és no treballar, cony. O sigui, el que s'ha de fer és fer el vago, és disfrutar de la vida. Perquè els cotxes del mercader, el mercader antic, o els cotxes de l'ara de l'ànima o no sé què, no tenen portaequipatges, no tenen portabagatges. Aquí no ets amo de res, Xevi, no ets amo de res, sempre ets llogater, no ets amo de res. Per tant, hòstia, falta una miqueta doncs, de cultura, de filosofia, d'instrucció, i sempre, jo em repeteixo molt, quan en un país... on una generació se li treu la cultura de base, se la pot manipular i se la pot anar per tot arreu, se la pot fer anar per on te vol. Estem parlant d'immigració. Jo ara m'ha vingut al cap el Paco Candel, que vaig fer un treball sobre el Paco Candel i vaig fer una exposició sobre el tema i em vaig tenir que llegir les novel·les i les històries i tal, però si és abans d'ahir, de la immigració brutal dels anys 50 i 60 aquí a Catalunya, què estem parlant ara? Si no hem solucionat absolutament res... Si no fotem res, si no ens movem, som com aquells burros de la Nòria, sempre estem donant toms al mateix lloc. Llavors, fa falta parar, reflexionar i fer això que ha dit la Míriam, un projecte de vida, i punto.
Pensem una cosa, també, si puc fer una aportació. Què val un pis a Europa, a qualsevol lloc d'Europa, i què val un pis al nostre país? Està sensiblement inferior. Per altra banda, també, el tema dels dipòsits bancaris, abans donaven un interès d'un X%. Avui en dia vas a portar diners al banc i et cobren perquè guardin aquests diners al banc. Per tant, doncs, pel tema Guardiola, pel tema una mica de rendiment, pensem que comprar un pis sempre, en teoria, amb la hipoteca, és més econòmic que anar de lloguer. I, per altra banda, doncs, crees patrimoni, que si un pis avui et val 100, potser d'aquí 10 anys et valdrà 150. I aquest estímul, aquesta avidesa en invertir en immoble, doncs és el que fa també pujar el lloguer, perquè no s'està construint suficient com per la demanda que hi ha. Per tant,
per dir, però d'aquí 150 anys, quina cara fotràs tu i jo?
Bueno, 15 anys, eh? O 10-15 anys.
D'aquí 20 anys, quina cara fotrem tu i jo?
Ja m'agradaria veure la cara que fotrem.
Per això,
però crec que no és així.
Una cara de fàstic, el pis que valgui el que vulgui. El que hem de ser és feliços ara i avui.
Sí, però som esclaus de les circumstàncies econòmiques o macroeconòmiques de la nostra societat.
Jo t'explico. Tot el que jo estic llegint, la gent quan comença i en parella a viure, els països nòrdics i el Japó, són apartaments molt petits, cuina, menjador, una habitació i tal, i quan tenen un criu o volen tenir un criu ja es planifiquen un altre i generalment tot és de lloguer. Què passa? Que, evidentment, si són dos professionals i es guanyen la vida, doncs igual es poden comprar una casa hasta amb jardí. Però, en principi, el projecte de vida és que compartir els espais comuns, ser feliç i deixar-se de tonteries. I llavors veig que això no va per aquí, va per... tothom vol especular.
No, però Ferran, jo li dono raó al Jordi, eh? En el sentit de que hi ha gent, i em sembla que tots en coneixem, de que paguen més d'un lloguer que pagarien d'una hipoteca. I això també té molta part de culpa. Eh? Si
sí,
els lloguers
no.
fossin decents, suposo que molta gent estaria a lloguer, però ara penses, si he de pagar 900 euros cada mes i d'una hipoteca em pagaria 700, doncs els 4 duros que tinc estalviats els foto i almenys no vaig tirant cada mes a les escombraries 900 euros.
És que aquest...
A mi no quedaria, si em permeteu, perquè just ahir llegia una dada que em va impactar, que era que un dia que en anys anteriors havia tingut un lloguer de la vivenda molt assequible i que havia consolidat doncs, que això, que la gran majoria de població vivia de lloguer i vivia en qualitat de lloguer, en qüestió de 2 anys ha incrementat el preu de lloguer en un 114%. 114% en 2 anys. És a dir, el que hem de combatre és l'especulació.
I tant. I tant.
Vale? Perquè si hem aconseguit una societat doncs, que la gent ha pogut viure i viure bé i ser feliç i construir aquest projecte i de cop, en 2 anys, hem girat la truita i s'ha generat una societat completament al contrari, aquí el problema el tenim això, l'afany econòmic de les persones, l'especulació pura i dura. Hem de fer aquest canvi a nivell cultural cap a un ambient més social. No, més empàtic. Hem de tornar a construir els valors de les persones perquè puguem viure en conjunt, en democràcia, el que comentava el Ferran, de manera col·laborativa i que no pensem i posem sempre tot el focus en el rendiment unipersonal individual de la persona econòmic. Perquè el Ferran ho deia molt bé, d'aquí 25 anys que el preu del pis és superior i de què et serveix, no? El que hem de fer és viure el dia a dia de manera col·laborativa, social, ajudar-nos, tenir uns valors, no? I no fer doncs, aquest gir que mira com el cas d'un dia, crec que és un cas exemple claríssim de viure doncs, d'una manera factible amb uns lloguers a fer tot aquest retrocés, al meu parer, en qüestió de 2 anys.
I de la vivenda en podríem estar parlant...
tota molt, la vida.
Tota la vida, sí. Perquè al final el pis que tu t'has passat tota la vida pagant, els que venen a darrere són els que se n'aprofiten. És el patrimoni que deixes amb el que ve darrere. Tu has passat tota la vida pringant i el que ve darrere pues, o se'l patejarà o, mira, li deixes la vida mig solucionada. Ens queden 5 minuts per acabar la tertúlia. No vull obrir cap més meló, perquè si no ens quedarem tots amb la paraula a la boca, però sí que ja que tenim a la Míriam aquí... Míriam, el tema dels agermanaments, que aquí anys enrere hi va haver una moda amb això dels agermanaments, que quan no anàvem a Merinyac ens anàvem a Matanzas i quan no ens anàvem... I ara no anem enlloc. Està dormit això o aneu fent alguna cosa?
No està dormit. No,
és que com que no se'n parla, dic, deixa'm preguntar...
Sí, estamos en ello, però és veritat que estem fent un treball per fases Hem obert una primera fase per reanimar o reviure una mica l'agermanament amb Vila-real. Vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi doncs, el passat mes de febrer, perquè tot just ells celebraven les festes de commemoració del poble, que és com la seva festa doncs, major, i ens van convidar i llavors vam anar i hem establit, doncs, establert aquestes primeres relacions. Ara, amb els actes de la Carta Poble que celebrarem nosaltres al mes de juliol, doncs també els convidarem a venir i ja estem treballant per fer doncs, reviure aquest agermanament. Amb el Sàhara doncs, estem pendents de signatura del conveni, el que seria allà mateix en el Sàhara, i començar doncs, de seguida a col·laborar amb diversos projectes que ja hem fet alguns. Per exemple, el mes passat vam fer la Sàhara Marathon, que és un acte molt important que es celebra doncs, a una marató en els camps de refugiats, i vam poder tenir l'oportunitat de participar doncs, creant els dorsals, a diferents pancartes. És a dir, anem fent així algunes activitats puntuals amb l'objectiu d'anar revifant doncs, aquests agermanaments, i som conscients que hem de també doncs, iniciar actes amb Merinyac i Matanzas, en aquest cas, que ho deixem cap a una segona fase, però que ho tenim present.
Molt bé. Envia'm els parents pobres amb algun agermanament d'aquests a revolucionar una miqueta, Ferran.
No m'emboliquis.
No, home, no, coi. Home, estaria bé allò d'enviar-vos... o junteneu per això, perquè si us envien com us passa com a Castelló, també malament rai.
El que fem, ojo, ojo.
Sí. Escolteu-me, el Joan Jiménez ens en diu, per cert, Ferran, gran quadro, el dels altres catalans, que li va regalar, sembla ser.
Ah, sí, sí.
Amb dedicatòria i tot. Sí, sí, sí,
sí,
gran quadro.
Li vaig regalar amb ell, sí, sí, perquè sí, sí. Va ser una putada que em van fotre els de la Generalitat.
Què et van fer?
No, ja us ho explicaré en temps un dia, no? Era un cartell que tenia que anar amb un lloc a través de la Fundació Paco Candel, ho portava un amic del Xevi, un tal Pere Baltà, i quan faltaven 15 dies em van dir, mira, per temes que ens interessa, que no sé què, el cartell el farà un altre, perquè és que ens l'imposen per damunt, i em vaig quedar amb el cartell, i el cartell al final li va al teu Juan Jiménez, tu.
Mare meva, te'l van pagar per això o no?
No, que, bueno, aquests, hòstia... Aquests paios no pagaven absolutament res. Mare. Però era una col·laboració que fèiem, que jo estava llavors movent-me per Barcelona, i era una col·laboració que vam fer maca i tal i qual, però va ser això, em vaig quedar amb el cartell a la mà. Què vols que t'hi digui? I a part d'això, això sí, els hi vaig fer tot un escrit i tota una història, i llavors el president Mas, en aquell moment, va llegir l'escrit que vaig fer jo, i em van trucar i em va dir, és que... Els assessors d'ell no han tingut temps de preparar un escrit i han llegit el teu, que t'enfades. Dic, no, dic, jo no m'emprenyo mai. però, i el cartell el té el Joan, perquè li vaig dir, hòstia, Joan, té, que tu ets un tio que m'identifico amb això.
Ara entenc per què deies allò de que no hi entens de dretes i d'esquerres. Perquè si tu, que sempre t'has considerat d'esquerres, el teu discurs el llegeix el president Mas, a mi generaria certs dubtes, eh? O sigui que ara entenc pel que deies això. Pel que deies
això és la quadratura del cercle, per això, eh? Això és la...
Això és allò...
T'has fet gran, Ferran, t'has fet gran.
No, corre, coge el dinero y corre. O sigui, és un cadascú va pel seu.
Hòstia, bueno, sempre et pesarà això de que el president Mas ha llegit un escrit teu.
Sí,
déu-n'hi-do.
Mira, és la primera vegada que ho dic, eh?
No, està molt bé, una bona anècdota. Escolteu, alguna cosa més per acabar? Si no, anem recordant el que dèiem abans, de que la gent que es vulgui apuntar amb el tema de la bretxa digital, que vagi als centres cívics o truqui al 012, has dit?
Sí, i tant.
Per demanar informació i per poder-se apuntar, perquè comença dimarts, tot i que no sé si estan totes les places ja exaurides, però que truquin i que s'informin, vagin al centre cívic.
Sí, perquè, per exemple, al Casal de la Sardana encara en tenim places, és a dir, en tenim diversos cursos
a diversos llocs. Molt bé. I que també demà, si entre les 10 i la 1 passeu per la plaça dels Carros, no sabem què passarà, però alguna cosa passarà, algun moviment hi haurà, perquè els parents pobres han preparat allà alguna acció.
Companys... Si
I tant, molt ràpidament.
Avui també els Escolapis mateix fan una recapta de donació de sang, del banc de sang. I llavors, qui pugui anar-hi i pugui ser solidari, doncs que també ho sàpiga, que de 3/4 a 8/4 al Pati dels Escolapis doncs, hi haurà aquesta captació de sang.
Molt bé, doncs dit queda, qui vulgui donar sang, de 3/4 a 8/4 al pati. Exacte. dels... Què anava a ser Can Colapi, tu, Jordi?
No.
Ah, val, val.
No, però com que he rebut aquesta invitació i penso anar-hi, doncs m'ha semblat bé.
No, no, perquè jo era de Can Colapi, no et recordava.
Però jo soc de Can Sandàlio.
També, Jordi, si em permets, dimarts a les 6 la xerrada amb la Maria Galindo,
sí, senyora.
Psicòloga i anarcofeminista.
A Neàpolis.
A Neàpolis, junt amb l'exposició de Mans Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Doncs, doncs dit queda. Escolteu-me, que passen 3 minuts del punt de 9:45. Gràcies, Xevi Riols, gràcies, Jordi Alzina, gràcies, Ferrer Margalet, i gràcies, Míriam Pérez, que és regidora d'Administració Electrònica, Bretxa Digital, Cooperació, Germanaments, Ocupació i Inclusió de l'Ajuntament de Vilanova, regidora per Vilanova en Comú. Moltes gràcies a tots quatre i ens retrobem en una nova tertúlia. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment, a reveure.
Adéu-siau, bon cap de setmana a tothom. Us deixem amb la companyia de l'Elisabet Rubirós aquí al Vilanova Matí a Canal Blau Ràdio. Nosaltres ens trobem dilluns quan siguin 9:45 del matí. Adéu-siau a tothom. Adéu.